Ràdio Vilafranca. La vostra ràdio.
Els dimarts al Català al carrer, amb la col·laboració del Centre Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
El Català al carrer, la nostra divisa és jugar i aprendre, i sobretot passar-nos-ho bé. Teresa Casanelles, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ens acompanya una setmana més la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, i d'aquí una estona també sumem l'Aina Moll de l'Oficina de Català de Sant Sadurní, plegades...
La Sònia.
Ai, la Sònia. La Sònia Moll d'aquí una estoneta, i plegades ens acosten aquest Català al carrer. Sempre arrenquem comentant qüestions d'actualitat i avui toca exàmens, proves
sí,
de català.
Proves, no? Això de fer proves no és una cosa que agradi
molt. Li dius
molt,
prova,
eh?
Però al final és un examen igualment.
És que és el mateix, al final, sí. Se'n diuen proves, és veritat, però bé, no sé, hauríem de veure la diferència entre una cosa i l'altra. Però vaja, això, doncs sobre el termini d'inscripció per aquestes proves de català, que molta gent, tot i que no ens agradi gaire fer proves, estan esperant per poder-se treure un títol que necessiten.
I oblidar-se ja de la
exacte,
qüestió.
Doncs això, s'ha obert el termini per inscriure's a aquestes proves que es convoquen per lliure. O sigui, que t'hi pots presentar per lliure, no necessites haver fet prèviament un curs, sinó que les convoca la Conselleria de Política Lingüística, el Departament, ara en diuen, de Política Lingüística. I bé, et prepares pel teu compte com vulguis, o fent un curs, o com vagi bé, i t'hi pots presentar en les dates que hi ha marcades. El període d'inscripció comença avui, justament, ha començat avui a les 9 del matí, i s'ha obert avui, i es tanca el 21 de gener, o sigui, poc més d'una setmana, a les 2 del migdia. Per tant, si no estàs al cas, ja t'ha passat. És una cosa que sí, que dura pocs dies.
Avui són 20, si es tanca el 21...
El 28.
Ah, el 28, val.
No sé què he dit, però el 28...
No, doncs... jo estic encostipada i estic espessa.
Del 20 al 28.
Sí, sí, però s'ha col·lapsat aquest matí?
No ho sé.
No ho saps,
no
aquesta vegada.
No tenim notícia. No, no ho sé.
Tampoc
això dels exàmens,
res.
No sé, no crec que es col·lapsin.
No és el mateix.
No, no és com els cursos. Però el 28 es tanca a les 2 del migdia, per tant, no és allò que pots refiar de tot el dia. Per
ja
tant...
ho faré, no.
Exacte. Bé, com sempre, doncs, hi ha una part que és la de sempre, les inscripcions pels diferents nivells, que es poden fer en diferents poblacions, les proves sempre són en dissabte, i llavors, depèn del nivell que hàgim de fer, doncs hem de veure en quina data. Es fan entre el mes de març, abril i maig, i n'hi ha algunes que es fan aquí a la zona, o a Vilafranca o a Vilanova. Aquesta vegada sempre ho anem alternant. Es fa el nivell, diguem, intermedi, el que es diu B2, segons el marc europeu, que l'examen és el 25 d'abril, aquest es fa a Vilafranca, i després també es fa a Vilafranca el del nivell C1, que és el 9 de maig. I després hi ha el del nivell C2, que aquesta vegada es farà a Vilanova l'11 d'abril. Una mica més aviat que altres vegades, però clar, hi ha tantes proves que els dissabtes són els que són, i s'han de repartir. I a més, aquesta vegada sí que com a novetat s'hi ha afegit una prova que no s'havia fet mai, que és de nivell A1. Això és una novetat, és de nivell inicial.
El més bàsic.
Sí, és el que va orientat a l'acolliment lingüístic, diguéssim. A l'A2 ja és el nivell bàsic, que si algú té més clar comparant els cursos del Consorci, inclou el que seria el bàsic 1, bàsic 2 i bàsic 3. Quan arribes al bàsic 3, per tant, ja has fet 3 cursos, pots optar aquest, bueno, pots optar sempre, però és probable que et puguis obtenir aquest certificat A2. En canvi, el nivell, diguem, anterior, per les persones que comprenen una mica el català, però amb converses bàsiques, diguéssim, i que poden parlar també, doncs, així, amb converses quotidianes, coses senzilles, presentar-se, anar a comprar, però tot d'un nivell bàsic, molt baixet, doncs també ara tenen l'opció d'obtenir un certificat sense haver de fer un curs, perquè, clar, fins ara, si volies acreditar que tenies aquests mínims coneixements de català, doncs l'única manera era fer un curs del Consorci. Però hi ha persones que ja fa un temps que viuen aquí, que o perquè tenen amics o família o perquè s'han espavilat, han anat aprenent una mica de català. No és necessari que facin un curs per poder-ho acreditar, però, clar, no hi havia altra manera. Per això s'ofereix aquesta possibilitat. També excepcionalment, en aquest nivell es fan dues convocatòries. En tots els altres només n'hi ha una, però en aquesta ara hi haurà una convocatòria que és la que deia el mes de març, i s'hi poden acceptar 1.000 sol·licituds per fer la prova, i després hi haurà una altra convocatòria pel novembre, que les inscripcions seran el mes de setembre, i aquí s'hi podran presentar 2.000 persones més, per poder donar més opcions a persones que necessitin aquest primer nivell que en diem A1. A més, en aquest curs no hi ha taxa d'inscripció, per tant és gratuït apuntar-s'hi. Per la resta sí, s'ha de pagar una taxa. Pels nivells més baixos són 24 euros, més o menys, i pel nivell C1 i C2 són 57. Tot i que hi ha reduccions de família nombrosa, monoparental, i hi ha les persones que estan a l'atur o jubilades, no paguen res. És gratuïta també, S'ha d'acreditar, però no es paga en tots els nivells. Bé, és una opció d'obtenir els certificats i ara és el moment. Si no, després, clar, ja s'ha d'esperar un any.
I recomanes no deixar-ho per l'últim dia, sinó
sí,
fer-ho aquests primers dies, eh?
Clar, no ens han dit que hi hagués límit de places en els altres nivells, només en l'A1, però perquè se suposa que normalment doncs, no s'arriba al màxim. Però vaja, millor fer-ho amb temps, per si de cas. I a vegades les tecnologies també fallen. Hi ha algun moment que ho fas a última hora i llavors resulta que no funciona, que es penja, que hi ha dificultats si has d'adjuntar algun document per acreditar una reducció. També s'ha de tenir preparat, s'ha de presentar el moment que toca i tot això val més fer-ho amb temps.
Anem ara a Ràdio Sant Sadurní, on ens esperen el Miquel i la Sònia.
Tornem amb una nova càpsula del Català al carrer des dels estudis de Ràdio Sant Sadurní, novament amb la Sònia Moll, de l'oficina d'aquí al municipi, avui encara en aquesta setmana, avui 20 de gener, ja estem arribant a la recta final. Hem parlat abans al magazín durant les primeres hores sobre les rebaixes i avui a la càpsula també aprofitarem per parlar d'aquest tema, Sònia.
Exactament. Com que som el mes més costerut, tant econòmicament parlant com sobretot econòmicament parlant. Primer de tot, parlarem d'algunes maneres diferents de dir el que en castellà es diu Cuesta de Enero. En català podem dir Costa de Gener, però també podem dir Pujada de Gener, podem dir Gener Costerut, podem dir Vaques Magres de Gener, que és una expressió molt nostrada, i Patacada de Gener. També hi ha gent que en diu Garrotada de Gener i Clatellada de Gener. Bé, com que gener fa pujada, hi ha molta gent que es llença de cap a les rebaixes. No us diré pas que no hi aneu, però que si ho feu, aneu en compte amb les aglomeracions i tingueu en compte algunes consideracions lingüístiques. Per exemple, en català diem anar a comprar, no diem anar de compres, d'acord? Per tant, tampoc no direm he fet moltes compres, sinó he comprat molt o he comprat moltes coses. També hem de tenir en compte que en català, en època de rebaixes, els comerços no oferten productes rebaixats, sinó que ofereixen productes rebaixats. El verb ofertar no és normatiu, hem de dir oferir. Què més? Si quan pensem en rebaixes, el primer que ens ve al cap és renovar l'armari, perquè sovint és el que fem, també hem de recordar que la roba que ens volem comprar, per saber si ens va bé, ens l'emprovem. No ens la provem. És a dir, el verb és emprovar-se, i no provar-se, d'acord? Per tant, quan parlem de posar-nos una peça de vestir per veure si ens va bé i si ens agrada, direm que ens emprovem la roba. Com que és un verb pronominal, hem de dir jo m'emprovo, tu t'emproves, ell o ella o vostè s'emprova, etc. Sí? I la cambra destinada a emprovar-se roba, per tant, no es diu provador, es diu emprovador. Així hem de dir, em vaig emprovar el vestit a l'emprovador. D'altra banda, el verb provar, que sovint confonem amb aquest, hem de recordar que significa sotmetre a algú alguna cosa a certes experiències per apreciar-ne el valor o per saber si funciona, si va bé, si és com cal. Per exemple, els enginyers han provat la resistència del pont, no? O si no et va bé el bolígraf, prova el meu. Però atenció, quan ens referim a experimentar el gust del menjar o del beure, hem de dir tastar, no provar. Per exemple, has tastat la crema de carbassa que fa l'Àngela? No? És boníssima. No has provat. No? O vull tastar aquests canapés, has tastat mai les ostres, etc. Algunes frases fetes amb el verb tastar, ja que hi som. Ceba, arengada i cuixa d'oca les tasta abans el nas que la boca, perquè la ceba, l'arengada i la cuixa d'oca són aliments que es perceben abans per l'olor que no pas pel gust. El bon cuiner, si ho sap fer, ho tasta primer. El most que tasta Batista li tusta tota la testa. Això és un embarbussament. Què més? Olla que es tasta massa es cou malament i qui s'encanta no les tasta. Bé, a parer meu hi ha dues coses que tothom hauria de tastar almenys un cop a la vida, que són les croquetes ben fetes i el pa amb tomàquet. I per tant, per acabar, us deixo dos poemes molt breus de Miquel Martí Pol, el seu llibre Bon Profit, un que parla de croquetes i l'altre del pa amb tomàquet. Anem per les croquetes. Se'ns esmolen les dentetes quan la mare fa croquetes. Ben rosses i cruixidores, no te'n menges, en devores. En qualsevol ocasió, si hi ha croquetes, millor. I el pa amb tomàquet? Déu ens do ser catalans per menjar bon pa amb tomàquet, amb un raig d'oli discret i un pols de sal si fa falta. Pa de pagès, si pot ser, que és més saborós que els altres, i tomàquet ben madur, però que no ho sigui massa. Déu ens do un tall de pernil o llonganissa ben ample perquè acompanyin el pa ben sucadet amb tomàquet. Pernil de bon mastegar, llonganissa de la plana, que els osonencs en això tenim molta anomenada. Déu ens do tot el que he dit i continua el poema, però la part important era aquesta.
No sé si és bona idea parlar d'aquests temes a una hora per arribar al migdia,
al migdia i en
horari laboral i en setmana laboral. Però moltes gràcies, Sònia, per aquesta nova càpsula del Català al carrer.
Moltes gràcies.
Passen gairebé 3 minuts d'un quart de 12. Comencem a jugar, obrim el concurs. Recordem el telèfon per concursar, 93-87-26-26. Teresa, em sembla que arrosseguem alguna definició de la setmana passada.
Sí, en tenim tres, que ja, per tant, tornaré a engegar amb les tres mateixes. A veure si han fet els deures els oients i han investigat una mica quines eren aquestes paraules. Continuem amb temes relacionats amb l'habitatge, més coses que podem trobar en una casa, en un habitatge. A veure, va, la primera que teníem. Dèiem, en necessites un si no vols que et robin la bicicleta. Ja vam explicar una mica, o sigui, què necessites si tens una bicicleta o altres coses, per tancar algun armari, un armariet d'aquest tot gimnàs, aquestes coses, doncs necessites un element que es pugui tancar amb un pany i això permeti, doncs, protegir una mica més el que tu vols. Pensem en això, el que es posa en una bicicleta amb una cadena i llavors s'hi posa aquest element perquè quedi ben tancat amb una clau i un pany. Té 7 lletres. És una paraula que a vegades el que passa és que no ho diem prou bé en català, però vaja, proveu, ja ho aclarirem. 7 lletres. Un altre que ens va quedar pendent. Tub per on circula l'aigua. Doncs això, tots aquests conductes de tubs que trobem a casa, trobem al carrer, trobem a sota terra, que per on circulen les aigües, els fluids, els líquids. Com n'hem de dir d'això? És una paraula que també es fa servir normalment i que té 8 lletres. 2, 4, 6, 8, sí, ho he comptat bé. I la tercera, que també ja vam dir, és com s'anomena un teixit gruixut que cobreix el terra, que posem a terra. Normalment això doncs, ho tenim a les cases o en qualsevol espai interior, normalment. Bé, també n'hi ha d'exterior, Són aquests teixits que a vegades tenen pèl, que serveix per donar una mica de caliu, d'escalfor. Doncs això, és una paraula que té 6 lletres, que és un element de decoració, però també pot servir doncs, per escalfar, per donar a l'hivern,
per escurar els peus abans d'entrar a casa.
Sí, també, a vegades d'això en diem una mica d'una altra manera.
Pot tenir un altre
però
nom.
Però també té 6 lletres, per tant, que també ho admetríem.
Vinga.
Vaja, no sé en quina pensaves tu, però podria ser. No, la que pensaves tu.
No, no en té més, lletres? En té més. No, ara no, però he fet el diminutiu. No, sí, 6 lletres.
D'acord, doncs també la donaríem per bona, Si ara jo amb aquesta no hi havia pensat, però també és una opció.
Truqueu-nos al 93-87-26-26, com ha fet l'Eulàlia. Bon dia.
Hola, bon dia.
Ben tornada, Eulàlia. Estàs millor?
Bueno. Com sí, com sa.
Així, així.
Sí.
Però tens ànims per trucar, això és important.
Perquè no tinc altra cosa a fer.
Que és dolenta.
Doncs qüestió de distreure's, no, bueno, d'alguna manera,
però,
no?
Perdona, però jo ja trucava sempre, però bueno, he estat uns dies a variar. Sí, sí. No, i encara ho estic, i per dies n'hi ha.
Doncs paciència.
Sí, sí.
Ha de fer el seu curs.
Que és la mare de la ciència.
Ah, això mateix.
Doncs bé, Eulàlia, va,
bueno,
pots llançar-t'hi.
Catifa.
Catifa, per aquesta última que hem dit, doncs, eh?
Sí.
Doncs molt bé, aquest teixit gruixut que posem a terra, a les cases o també en altres espais públics o on sigui, doncs anem de dir catifa. Clar, el que hem d'evitar és dir la paraula en castellà, no?, que encara es diu molt. Alfombra, encara alfombra, parlem sovint,
sí,
d'alfombra.
Et surt aquesta, eh? No te n'adones i t'ha sortit aquesta abans que catifa.
Encara s'utilitza molt, alfombra, tot i que hi ha barbarismes que ja s'han eliminat i fins i tot ens sonen molt estranys. I, en canvi, aquest d'alfombra costa una mica de treure de sobre. Però bé, a més no s'assembla res en català, potser per això ho fem, no? Perquè no s'hi assembla gens.
No.
Doncs hem de dir això, catifa. La Sílvia deia una altra opció, la que posem a l'entrada de les cases. Potser més aviat en diríem, no sé, com pensaves tu?
Estora.
Estora, no? Sí.
Estora.
L'estora. Per aixugar-nos els peus, ara aquests dies que plou tant, abans d'entrar a casa, doncs això seria estora, més que catifa, eh? I aquest altre tipus,
però
doncs...
Però tu has dit que era dintre.
A dins, sí, fem servir catifa. I també existeix la moqueta, per exemple, eh? Que seria una mica diferent, però vull dir que també és correcte dir-ne moqueta, eh? Però no té exactament el mateix ús. Doncs
perfecte.
Molt bé, ja l'hem resolt.
Vinga. Gràcies.
Sort amb l'1.
Adéu,
Eulàlia.
Adéu.
Segueixen arribant trucades al 938-7-26-26. Bon dia, Paquita.
Hola, bon dia, capetona.
Com estàs?
Pues mira, aquí he escoltat amb vosaltres.
Fantàstic.
Home, és la meva feina.
Avui no cal mullar-se, ens quedem a casa i escoltem la ràdio.
I tant, bueno, jo l'escolto cada dia.
Ah, així m'agrada. Per quina definició vas?
Jo anava per l'estora.
Ah, també volies dir estora, eh? Bé, aquesta ja l'hem dit. Ara ens n'has d'encertar una altra, va.
A veure.
Què et sembla?
Em sembla, no ho sé, eh? La del candau de, per tancar la bicicleta.
Sí. Tu en diries candau.
Sí.
Clar. Però candau té 6 lletres. Jo en deia 7. Candau... és una paraula que fem servir molt, però que en català no és correcta. És com una adaptació del candado en castellà. De fet, això és el que busquem, és aquest element. En castellà es diu candado i fem com una mena d'adaptació al català i en diem candau. Però aquesta no és la forma adequada en català. S'ha de dir d'una altra manera, que s'hi sembla, que ve de cadena, diguéssim, però no és ben bé aquesta. Deixem-la així, pendent. Candau no és correcte, candau. No l'hem de fer servir.
Bueno,
però ja ens has donat una pista.
Ah, això mateix.
Gràcies per jugar, Eulàlia. Ai, Paquita. Gràcies. Sort amb aquest 2. Ara veuràs que sí que la sabies, quan l'encertin. Avui, per cert, regalem un llibre pels més petits de la casa, un àlbum il·lustrat d'aquests de tapa dura que fa regal, que fa patxoca. Es titula Un llibre ple de lletres i és de l'Òscar Dalmau, del radiofònic i televisiu Òscar Dalmau, il·lustrat pel Jesús Morentín, i es presenta com el primer llibre de tipografia per a infants, perquè... és per descobrir i perquè els agradin les lletres. Els hi explica que una mateixa lletra pot portar vestits diferents, com nosaltres, que les lletres s'assemblen molt a les persones, són altes, baixes, grasses, primes, de colors diversos, n'hi ha amb dues cames, n'hi ha que només en tenen una. És un llibre ple de lletres per llegir i, sobretot, per mirar-se'l, amb textos rimats en lletres majúscules, per facilitar la lectura dels més petits, que comencen aprenent amb majúscules, i ajudar-los a reconèixer aquestes grafies. És el nostre premi d'avui. Arriben més trucades al 938-7-26-26. Josep Maria, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, com anem?
Bé. Un dia fantàstic, avui plou i això és
sí?
Un dia fantàstic. jo aniria per allò de la canonada, diríem.
Ah, que és...
Eh?
Aquest,
és que no,
Sí, sí, no, ja vas bé. Ja. Aquest tub per on circula l'aigua.
Ah, exacte.
Aquests conductes.
Sí, és la canonada, sí.
Doncs n'hem de dir canonada. El que hem d'evitar dir, encara que ens pugui semblar bé, és tuberia.
Tuberia, sí.
Clar, com que tub sí que existeix en català, doncs és fàcil relacionar-ho i dir tuberia.
És molt fàcil aquest, exactament. Aquí és on està, diguem-ne, la trampa, no?
Sí, exacte.
La paraula, sí.
Per això hi caiem amb la tuberia. Però tuberia, sí, doncs sí, aquest sí, derivat sí. No s'ha format en català i el que fem servir és canonada, que ve com a similar a un canó d'artilleria, doncs és aquesta canonada.
Canonada es fa servir poder molt, diguéssim, ara, per exemple, pel carrer, no? La canonada, de la, jo què sé, de l'aigua,
sí.
Més gros, diguem-ne,
yeah.
No? Però si dintre de casa hi ha una cosa petita per conduir l'aigua d'una deixeta a l'altra, això,
sí.
diem tuberia.
De fet, en podem dir tub, també, és un tub, és un, aquest
sí,
espai.
Sí, sí.
Tant en pots dir tub com canonada, el que s'ha d'evitar és la tuberia.
Sí.
Molt bé.
D'acord.
Ens ho has explicat molt bé.
Gràcies, Josep Maria. Tens el 3.
No, gràcies a vosaltres.
Que vagi bé.
Adéu.
Adéu-siau. Teresa, posa alguna definició més.
Sí, afegim, va.
Que aquesta de lligar la bici
sí,
no acaba
ja,
de sortir.
Ja m'ho pensava, ja. Va, una altra. Espai per il·luminar les habitacions interiors. En un edifici, doncs aquelles habitacions interiors que no tenen sortida o no tenen cap finestra que doni a l'exterior, disposen, normalment, d'un espai, com en diem, d'aquest espai que dona llum i ventilació a aquella habitació de la casa. Aquesta paraula té 8 lletres. I n'afegeixo una altra. Insecte que es menja la fusta dels mobles. Allò que tan pesat que fan aquells foradets i va caient la pols i dius, ui, aquí ja se n'hi ha posat algun. Doncs això, aquest insecte... Quin nom té? Té 4 lletres, aquest que busquem.
Insectes, espais d'habitacions interiors...
Exacte.
I això que necessitem si no volem que ens robin la bici o que no ens obrin l'armariet del gimnàs i que no és candau.
I que no és candau. La qüestió és que aquesta, jo crec que tothom ja pensa en això, però el que ens costa és trobar, doncs, la paraula adequada. Sí. Ve de cadenes, de la mateixa família de cadena, que també serveix per lligar una cadena, aquest element. Però, clar, hem d'acabar-la de completar, aquesta paraula. Ja gairebé la tenim, però s'ha d'acabar de completar. Amb 7 lletres.
7 lletres. Ve de cadena, són 7 lletres, no és candau.
No.
Més fàcil. 9-3,
ja
27-26-26. Aquest llibre tan i tan xulo de Coco Books, un àlbum il·lustrat i de tapa dura d'aquests de regal, que es diu Un llibre ple de lletres, pels més petits, perquè aprenguin aquestes primeres lletres i les gaudeixin. Portem alguna paraula,
va,
oi,
vinga.
Per aprendre?
Anem explicant alguna altra cosa. Per exemple, una, ja que parlem d'habitatge, doncs una que també tenim i hem de tenir a totes les cases. Aquest estri que utilitzem per fregar terra. Com n'hem de dir? Després d'escombrar, hem de passar amb aigua, no?, per acabar de fer la neteja... Doncs hem d'utilitzar un estri, doncs que anem de dir pal de fregar. No anem de dir fregona.
No?
No.
Però si freguem.
Sí, però fregona no. Això és el pal de fregar. I el recanvi, aquest que a vegades doncs, el pal ens queda, doncs ara, quan acabi de la trucada, us diré com n'hem de dir.
Val.
El recanvi.
Anna, bon dia.
Hola, bon dia.
Tens el número 4 i tu tries la paraula.
A veure, la primera.
Vinga.
Clauer.
Clauer? No.
No?
No. El clauer sí que és per posar les claus, però per molt que posis un clauer, no evitaràs que et robin la bicicleta.
Candau no l'han dit, no? Sí.
Sí, però és que candau és la paraula que no és correcta.
Que no.
Hem
que
de dir candau, però amb la forma normativa en català. Això és el que buscaríem.
Gràcies per intentar-ho, Anna.
Però i tant, gràcies.
Vale, tens el 4.
Però no es pot dir, no?
Com?
La de l'insecte no es pot dir.
No,
sí,
la guardem.
Sí. No, ja, digue-la, que si no es quedarà amb l'espineta. Digue-la, Anna.
Va.
Una termita.
Ai, 4 lletres.
4 lletres, només.
Hola, tampoc.
Tampoc. Jo que et volia treure l'espineta.
Tampoc és aquesta.
D'acord.
Va, provem un altre dia.
Un altre dia hi haurà més sort. Gràcies, Anna.
Gràcies.
Vinga, adéu.
Són 11:45, ho deixarem aquí, tot regalant aquest llibre ple de lletres... El número 3, per tant, Josep Maria, quan vulguis i puguis, passa per Ràdio Vilafranca. tenim pendent acabar de parlar del pal de fregar.
Això, vinga, parlarem més.
Gràcies, Teresa. Adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, passa un minut de 11:45. La nova carpa de les festes de Sant Raimon no s'instal·larà a la Rambla. L'agrupació de Raimons ha publicat a través de les xarxes un comunicat urgent. En aquest s'exposa que a causa d'uns problemes tècnics en l'ancoratge de la carpa de les festes de Sant Raimon, aquesta s'ha hagut d'instal·lar entre pavellons a la zona esportiva. Properament s'informarà dels canvis que hi haurà amb les actuacions dels actes. L'Associació d'Elaboradors de Cava va celebrar la setmana passada a la Confraria del Cava de Subirats la jornada de treball Construint Junts el Present i el Futur de la DO Cava, una trobada clau que va reunir directius i propietaris de cellers elaboradors de cava amb l'objectiu de definir de manera col·lectiva les grans línies estratègiques que han de guiar la denominació d'origen cava en els propers anys. La jornada va servir per posar les bases d'un pla estratègic a 8 anys, avançar cap a una governança més oberta i representativa i construir una visió compartida centrada en la sostenibilitat integral. La Societat Cultural i Recreativa de Lletger informa que en el marc de la seva activitat i gestió ordinària ha dut a terme diverses actuacions i ha tramitat diferents ajuts amb l'objectiu de garantir el bon funcionament de l'entitat, el manteniment de la seva seu i l'organització de les activitats culturals que impulsa el municipi. En aquest sentit, recentment s'han executat les obres de renovació de la instal·lació elèctrica de la seu social, una actuació que permet millorar la seguretat i adequar l'equipament a les necessitats actuals. D'altra banda, la Societat de Lletger també informa que l'any passat va sol·licitar una subvenció a la Diputació de Tarragona. L'import sol·licitat d'aquest ajut va ser de 4.866 euros, dels quals se'n van concedir 1.816 que han contribuït a reforçar la viabilitat econòmica de les activitats organitzades. El proper dissabte 28 de febrer, l'Espai Jove a la Nau acollirà el Vilafranca Open 2026, que suposarà la tercera edició de la competició oficial de cubs de Rubik a la vila. Enguany es podrà competir en diverses modalitats, com són 2x2, 4x4, 5x5 i 3x3 amb una mà, uns formats similars als de les edicions anteriors. L'objectiu dels organitzadors és que tothom hi pugui participar i conèixer el món de l'Speed Cubing. Les inscripcions per participar en la competició s'obriran el proper 26 de gener i tindran un preu de 5 euros. Aquest diumenge s'ha celebrat a Sant Pere de Ribes la primera fase d'individuals de gimnàstica rítmica dels Jocs Esportius Escolars, amb una participació destacada del Club Rítmic Olèrdola, que ha obtingut uns resultats excel·lents, amb fins a 10 podis. En Benjamí A assolien els tres primers llocs Núria Salvador, Ares Cabré i Ivet Saldanya. En Benjamí B, la primera posició per Emma Popovicciu. En la categoria Benjamí C assolia la primera posició Maria Garcia. Júlia Casals era la segona en cadet A, mentre que en prebenjamí B i C obtenien la primera posició Caral Cabré i Carlota Gil, mentre que Caralt Espinola era tercera i Foix Sagarra segona. Des del club assenyalen que aquests resultats prenen encara més valor si es té en compte que el club no disposa d'un pavelló propi per entrenar i desenvolupar l'activitat en un espai cedit per l'Ajuntament.
Penedès en xarxa.
Amb Carles Gala, el nostre especialista, tafanegem cada dimarts les pantalles del dret i del revés, convencionals i en streaming. Carles, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Bé, aquestes darreres setmanes han passat moltes coses, sobretot a la tele convencional, en aquest nou 2CAT que creix, que s'expandeix. Fem una mica de safareig de tot plegat.
Sí, avui en parlarem una miqueta, perquè realment, déu-n'hi-do, com està canviant el panorama televisiu a Catalunya, i 2CAT ha entrat amb força. La veritat és que les audiències, a poc a poc, hi van arribant, no és que sigui ara, diguem-ne, un contrincant clar que va a TV3, però sí que a nivell de programació estan fent una aposta important, s'estan invertint molts calés i s'està fent, doncs, diguem-ne, una programació força estable en programes que tot seguit repassarem. Però abans sí que voldria fer-vos un apunt d'una sèrie que m'ha sorprès força i que, a més, TV3, 3CAT, sí que l'està promocionant, sobretot l'està promocionant molt a través de les xarxes socials i, de fet, si algú navega per Instagram, doncs segurament no s'ha trobat amb algun anunci, fins i tot amb el tràiler d'aquesta sèrie, que és Departament Amades. És una sèrie que no és una sitcom, però és una sèrie de comèdia d'aquestes passades de voltes, però que està molt ben feta, que és molt divertida i que, doncs, des d'aquí recomanar-vos aquesta sèrie, Departament Amades. Al final és com si fos el departament, diguem-ne, de la Generalitat de Catalunya encarregat del folklore català, i la premissa és que molts dels personatges del folklore català, com podria ser l'home del sac, els angelets que venen a buscar les dents, no sé, els diables, doncs en veritat són personatges que són reals, que viuen, que existeixen, i el que fan, bàsicament, doncs, és aquest departament els posen a ratlla perquè realment, doncs, no els descobreixin i facin les seves funcions ben fetes i no l'alin. I a partir d'aquí, doncs, és tot un equip de personatges amb molts cameos, de gent que segurament coneixerem. Apareix Alberto Romero, la banda, vull dir, l'Ivan la banda. Apareixen diversos personatges, una sèrie molt ben feta, molt ben tramada, i des d'aquí la recomanem, Departament Amades, a 3CAT.
Benvinguts a la Direcció General de Folklore i Tradicions.
Generalitat de Catalunya.
Al departament tenim dues feines. L'oficial és la d'oficina i no és perillosa.
Per l'absència de dents, jo diria que principis del 20.
Un àliga!
Folklore!
Però després hi ha...
Si hi hem de posar un pro, he trobat una crítica de La Vanguardia, publicada d'avui o d'ahir, que en destaca que és una sèrie molt enginyosa, aquests cameos, que és molt interessant el punt de partida, que reivindica una cosa tan nostrada com els nostres personatges del folklore, però que pateix el llast d'un pressupost molt just, molt escàs. I diu que, per exemple, es nota amb l'ús de la IA per crear imatges i que la productora que hi ha darrere ha reconegut que és així perquè no arribaven els diners.
Et diria que sí, que es generen, però tampoc se n'amaguen gaire, perquè veus algun personatge sopant amb Macron i llavors ja cola de que no és real. Però com que està tan passada de voltes, sí, en algun moment queda justificat fins i tot. Saps? Vull dir que no et xirria. No, allò al mig no és una cosa que dius, ostres, realment ho he fet amb IA. No. Quan fan aquestes imatges de IA, estan fetes com expressament perquè quasi que es vegin que estan fetes amb IA. Vull dir que no se n'amaguen en aquest sentit.
Posem cullerada al 2CAT, que mica a mica va creixent, va fent fitxatges i va ampliant programació, tot i que, com tu recalcaves, la quota de pantalla és molt minsa encara.
És minsa encara, però sí que hi ha coses interessants per anar a buscar, com per exemple un programa que ha començat aquest mes de gener, que es diu I tu què faries? És un programa de, com dèiem, de la 2CAT, que presenta Patrick Urbano. És un espai que intenta entendre per què pensem com pensem i posa tota una sèrie de personatges famosos, diguem-ne, del panorama català, i els hi fan premisses, preguntes de si et trobessis en un cas que passa això i això, tu què faries, no? Doncs és tota una sèrie de temes, que temàtiques que van posant sobre la taula i intenten entendre això, perquè pensem com pensem i sona així.
Estic preocupat, la veritat, perquè llegeixo que tot arreu estan pujant els delictes.
S'han de publicar les fotos i els noms dels pederastes?
Efectivament, aquí podríem dir que hi ha dilema.
Li diem al nostre fill que no porta els nostres gens? Descobreixo un vídeo de bullying al mòbil del meu fill. L'he de denunciar?
Buah, tio.
Per mi és la pregunta més difícil que es pot
això fer. Això és, i tu què faries? També hi ha una altra proposta musical, que això sempre funciona.
Sí, en aquest cas és un programa que es diu Gran Tonino, la playlist de la teva vida, que presenta la Nina i la pianista Laura Andrés, que aquest diumenge estava aquí a Vilafranca
sí,
del Penedès.
Sí, amb un fòrum Verge Balaguer ple de com a com. Sí, sí.
Això mateix. Doncs Gran Tonino, que explora les vides dels convidats de Gran Tonino a través de les seves cançons més significatives, amb la Nina, com dèiem, i també la música en directe de Laura Andrés. I el primer capítol que es va emetre és amb Jordi Basté.
Me gusta cantar.
Me gustas tú.
Me gusta el cine.
Me gusta Gran Tonino. Me gustas tú.
Everyone must stand alone.
Una mica endogàmic, no? Perquè el Basté fa un dels programes.
Sí,
deuen de pensar, mira, seqüència.
Aviam si fem la promoció i aprofitem també perquè la gent vagi cap a l'altre programa, no? Doncs això són alguns dels programes, hi ha molts més, eh? Vull dir, us recomanem que entreu a RTV Play i que allà, doncs, li duro... remeneu. No, a vegades costa una mica trobar, els continguts. És veritat que per trobar els que són en català sí que hi ha una petita secció que posa RTV Catalunya i allà els trobareu més endreçadets.
I ara entrarem en sèries i abans m'agradaria destacar que un dels plats forts de la setmana, que ja en vam parlar dimarts passat, és l'estrena del Cavaller dels Set Regnes aquest dilluns a HBO Max. El podem trobar en català. Ho han destacat els de doblatge en català i m'hi sumo, si sou fans de Joc de Trons i us apunteu al Cavaller dels Set Regnes, doncs que sapigueu que teniu l'opció en català.
Doncs mira, això sí que no ho sabia. De fet, la vaig veure ahir, la sèrie, i vaig començar-la.
I què
però
tal?
Però no sabia que estava en català, sí que aprofitarem els següents capítols. Doncs la veritat és que... Bé.
No és sí, Joc de Trons, eh? Això ja no ho han dit per activa i per passiva. És més
sí,
lleugereta.
Sí. És molt més lleugereta. És una sèrie que realment ara estem seguint la vida d'un personatge en concret, i no hi ha allò mil històries a la vegada ni una posada en escena per ara, de moment, molt espectacular, sinó que estem perseguint doncs, a un cavaller, que diu que és un cavaller, que bueno, està intentant posar-se a lloc. No explico gaire cosa, perquè llavors és tan curt el capítol i va passar tan poques coses que si explico alguna cosa ja no tindria sentit. Però sí que és veritat doncs, que bueno, comencem a sentir també ja espais i passatges i ciutats que a Juego de Tronos tenien molta importància, i bé, molt ben feta, eh? Vull dir, per mi em va entretenir, lleugereta, fàcil de veure, vull dir que per ara el Cavaller de los Siete Regnes, el Cavaller dels Set Regnes, perquè en aquest cas si està en català també la podem dir en català.
Passa't al català, sí.
Doncs dir-vos doncs, que això, que està bé. I a veure, els que som fans de Juego de Tronos, jo crec que ens posin el que ens posin, ens ho empassarem,
eh? Us ho empasseu amb patates, sí, sí.
Sí. Per tant, no, en aquest cas no puc ser gaire objectiu.
No, i ho diuen, la crítica ho diu, que no està a l'alçada ni ho pretén estar,
no.
Que és un divertimento mentre no arriben nous capítols, noves temporades o noves propostes en pla spin-off de Joc de Trons.
Dragon,
és per passar l'estona.
Per exemple, estem tots pendents de Caçar el Dragón, si torna o no torna. Vull dir, estem pendents de més històries. Ja veiem com evoluciona. Segur que HBO no deixarà anar, diguem-ne, tota aquesta història del Joc de Trons, perquè al final realment és una màquina de fer diners, això. I ara, més encara, quan entremig d'aquesta possible compra de Warner, recordem que Warner és d'HBO, o sigui, HBO és de Warner, i que, per tant, si Netflix acaba sent qui compra a Warner, doncs el Joc de Trons acabarà sent de Netflix, i, per tant, segur que el xiclet l'aniran estirant.
I tant, i tant. I a banda del Cavaller dels Set Regnes, que començava a caminar aquest dilluns, quines estrenes més tenim?
Doncs mira, avui també s'estrena Filmin, una sèrie que s'anomena Grand Chester, s'estrena, com dèiem avui, una sèrie del Regne Unit, i és la penúltima temporada d'una de les sèries d'estrelles de Filmin. Veig que no és la temporada 1, per tant, l'hem posat aquí, potser se'ns ha colat, però
perquè
bé,
s'estrena... Perquè acaba, no? També s'ho mereixen,
potser,
no?
Segurament, és
després
acaba,
de 10
sí.
Temporades...
És la temporada 10 de Grand Chester i que sona així.
The world could be scary. Disorientating. It's no wonder that we cling on to old certainties.
The world is changing. Grantchester will endure, but there are less fortunate places.
Maybe we could both do more.
What about Geordie?
He survived Burma. He'd get through.
Pels fans del crim, segur que és una molt bona opció.
Sí, també demà, en aquest cas, s'estrena també a Prime Video, Amazon Prime Video, una altra sèrie anglesa, El Robo, i és un thriller contemporani i sobre l'atracament del segle i una oficinista, la Zara, que interpreta Sophie Turner, que es troba al centre de tot i un dia laboral típic en una empresa de fons d'inversió es veu alterat quan una banda de lladres violents irromp i obliga Zara i el seu millor amic, en Luke, a complir les seves exigències. Però qui robaria milers de milions de lliures de les pensions de gent normal i per què? Doncs a partir d'aquí hi ha tota una, diguem-ne, investigació, on hi ha un inspector en cap, que és en Rallis, que té com a objectiu descobrir-ho, però ha de mantenir també a ratlla els seus propis problemes econòmics, perquè és un ludòpata, mentre lluita amb els plans secrets i també interessos contraposats que s'amaguen al centre d'aquest crim de gran envergadura. El Robo, com dèiem, a partir també de demà a Amazon Prime Video.
El truco del trabajo es...
no morir de aburrimiento.
¡Manos arriba!
Damas y caballeros, si hacen lo que yo diga, no saldrán heridos. Carga las operaciones.
No puedo. Son las pensiones de la gente.
Ok. Lo siento. Transacciones aprobadas.
4.000 milions de libras en pensiones, el mayor robo a mano armada en la historia.
El plat fort de la setmana, el plat fort seriòfil, arriba dijous.
Sí, aquest dijous s'estrena a Disney Plus una sèrie que s'anomena The Beauty, i és una sèrie americana en el que parla sobre el món de la moda, però des d'un món més escabrós, diguem-ne, perquè el món de la moda es torna fosc quan supermodels internacionals comencen a morir de formes espantoses i misterioses, i és aquí quan entren els agents de la FBI, en Cooper Madsen, interpretat per Evan Peters, i també en Jordan Bennett, que interpreta la Rebecca Hall, que viatgen a París per investigar, i a partir de mesura que aprofundeixen en el cas, doncs descobreixen una malaltia de transmissió sexual que transforma persones comunes en icones de perfecció física, però amb conseqüències aterridores, i el seu camí els porta directament, doncs, al The Corporation, amb Ashton Kutcher, que serà qui està al capdavant d'aquesta corporació, un misteriós multimilionari tecnològic que ha creat un secret, una droga miraculosa anomenada The Beauty, que farà qualsevol cosa per protegir el seu imperi bilionari, fins i tot alliberar el seu letal executor. De l'assassin, sí, tindrem a Anthony Ramos, i a mesura que l'epidèmia es propaga, doncs un marginat desesperat es veu embolicat també amb el caos mentre els agents recorren París, Venècia, Roma i Nova York per intentar aturar una amenaça que podria alterar el futur de la humanitat. Aquesta és la descripció d'aquesta sèrie que, com dèiem, s'estrena aquest dijous, que és l'estrena de la setmana, The Beauty, a Disney+.
Soy la puta mejor publicidad del mundo para una nueva superdroga que convertirá a cualquiera en un bellezón.
Rezo todas las noches para que te mueras.
¡Ponedme algo de Jet Rock!
¡Me he pinchado la belleza!
No me lo puedo creer. Con una sola inyección te vuelves una belleza.
¿Tiene efectos secundarios?
¡No!
És lo más parecido a la fuente de la juventud.
Ryan Murphy escriu i produeix The Beauty, que recorda força a La Sustancia, aquest fenomen cultural que ha estat la pel·lícula protagonitzada per Demi Moore.
I al final... doncs veurem. Jo crec que és una sèrie d'aquestes interessants per veure, eh?
Sí, sí, al final és un thriller en clau dramàtica i que planteja la pregunta de què sacrificaries per la perfecció, no? Al final és el que hi ha darrere, aquesta pregunta que batega a The Beauty. Quines altres estrenes proposes?
Doncs mira, una comèdia, que també no són gaire prolíferes, i de tant en tant alguna comèdia també està bé, en aquest cas a Netflix, també el dijous, s'anomena Free Bird, i és la història d'un pare que és un desastre, i també la seva família, que tampoc no té filtre, i sembren el caos en intentar encaixar amb les famílies snobs dels col·legis elitistes de les seves filles. És una comèdia creada per l'humorista Brett Kreischer i que interpreta una versió fictícia de si mateix, i així.
Todo eso de ir sin camiseta, ¿de dónde sale?
Es libertad, diversión, que se joda el mundo. Me la suda lo que piensen.
Solo te pido que intentes comportarte como una persona normal.
Y viva la vida con camisa. En serio.
Hay que reconocerlo. Tenemos que encajar en este colegio, pero tendremos que esforzarnos mucho.
¿Y esa p-?
Es Kirsten Van der Tal, la que corta el bacalao.
¡Hola! Parece que todos hablan de ti.
El protagonista d'aquest còmic, Albert Kreischer, és molt conegut als Estats Units, o la seva coprotagonista, la que fa de dona també, Arden Mirin, i allà pot funcionar molt i molt bé. Aquí, tot i que està bé aquesta comèdia sobre la paternitat, el no conèixer aquests dos referents potser passarà una mica més de puntetes, oi?
Segurament, sí. Això passaria, doncs, si personatges aquí, no?, com Berto Romero o així, que fan una sèrie aquí, altres llocs doncs, no tenen aquesta característica com la podem veure nosaltres.
I fliparem en colors amb l'última proposta que ens fas.
Sí, perquè han passat a sèrie una de les pel·lícules, quasi diria molt taquilleres, de Santiago Segura, que és Padre no hay más que uno, en aquest cas, la sèrie. I res, comença aquest diumenge a 3 Player. Recordeu que Antena 3 el que farà últimament és estrenar sempre en la seva plataforma de pagament i després ja ho emeten a televisió quan creuen oportú. Però en aquest cas, aquest diumenge s'estrena en la seva plataforma, doncs això, Padre no hay más que uno, la sèrie, una comèdia creada per Inés de León, inspirada en les pel·lícules de Santiago Segura, i doncs lo mateix, però en sèrie, i són així.
Contar algo muy importante.
Como mamá empieza un trabajo nuevo, yo me voy a quedar con todos vosotros a educaros en casa.
¿Qué?
El caos total.
¡Ah! ¿Cómo os quedáis?
¿Cómo me quedo?
Nuestro hogar va a ser pura armonía.
Al cinema, la saga ho ha petat, entrega rere entrega, i mira que en porten ja unes quantes, sempre acaben sent les pel·lícules més taquilleres de l'any al cinema espanyol. Aviam com li va a la sèrie.
Sí, dir-vos que s'estrena, com dèiem, aquest diumenge a 3 Player, però a partir del dia 6 de febrer Amazon Prime Video també estrenarà aquests capítols i, per tant, també es podran veure a través de la plataforma d'Amazon Prime Video.
I amb el colabrot de la compra d'HBO Max, què passarà? Quan es resoldrà, Carles?
Mira, ara hi ha tot el tema judicial pel mig, perquè han denunciat des de Paramount dient que l'oferta que feien doncs, ha sigut rebutjada per motius no econòmics, i suposo que el Departament doncs, de la Competència dels Estats Units s'hi ha de posar pel mig i veurem com finalitza. Netflix té totes les paperetes per quedar-se-la, perquè justament, com vam comentar també aquí en el seu dia, en la seva oferta econòmica, que era bona, va deixar de banda tots aquells canals de televisió que té Warner, com podria ser tot el tema de Discovery, el tema d'Eurosport i tot això, ho va deixar fora d'aquesta operació. I, per tant, per la gent de Warner això ja els està bé, perquè vol dir que poden tenir una segona, diguem-ne, tongada de venda amb els canals com tots aquests importants que tenen, i, per tant, d'allà poden treure un altre bon pessic del pastís audiovisual dels Estats Units. I, per tant, no s'ha acabat això. Veurem com va avançant tot plegat, però sí que és veritat doncs, que de moment les plataformes segueixen tal qual estaven i segueixen invertint en producte, i és el que estem veient ara per ara. Al final els interessa que el valor de la marca, com per exemple HBO, continuï tenint valor, perquè si deixen de fer produccions, doncs voldria dir que aquest valor es va perdent, i per tant, mira, ja ens va bé, no? De tant en tant aniran traient, jo crec, cada cop més producte interessant.
Aviam, com acaba. Ho comentarem i ho analitzarem aquí al Pantalles amb
sí,
Carles Gala.
Sí, un punt molt ràpid, si et sembla. És un canvi de paradigma, eh? O sigui, i això ens està marcant que potser la TDT d'aquí poc vés a saber què passarà, perquè Televisió Espanyola ha començat a emetre tots els seus canals també a través de Prime Video. I això significa que, clar, molta gent està veient que tothom veu continguts per plataformes, però els canals de la TDT estan anant cap a les plataformes. Això significa que segurament, no sé quan, però d'aquí poc veurem que hi ha canvis importants també en les emissions de digitals terrestres, en aquest sentit.
Gràcies, Carles. Que vagi bé.
Que vagi
setmana.
Molt bé. Apa, adéu-siau.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
La Lourdes Meronyo ens espera pacientment els dimarts per cloure aquestes 3 hores de ràdio amb una fake news.
I la fake news que us porto avui és que han llançat al Japó un rentarrobes per a humans. fins ara coneixem, la rentadora de tota la vida,
sí,
la secadora també, doncs ara, doncs, en comptes de ficar-nos a la dutxa, ens podem ficar en un rentarrobes. S'ha presentat en el mercat de la Mirai Human Washing Machine com un dispositiu nou d'higiene personal que ha debutat comercialment a Osaka i que funciona com una càpsula de neteja corporal completa operada per una empresa tecnològica local. La companyia ha desenvolupat aquesta màquina de 2,3 metres de llarg i que es ven per uns 385.000 dòlars, una mica car. El sistema funciona com una càpsula on la persona es recolza mentre un conjunt de microbombolles, dutxes de boira fina, estímuls visuals i música realitzen un procés automàtic de neteja corporal. Sensors incorporats monitoren en temps real signes vitals. El prototip es va convertir en una de les atraccions principals de l'Expo Osaka, on més de 40.000 visitants van poder provar aquesta experiència. Aquest interès va impulsar la companyia a produir una edició limitada de 50 unitats. I, de fet, un hotel d'Osaka va adquirir la primera per oferir el servei als seus hostes. L'empresa va anunciar que instal·larà una demostració funcional a la seva botiga principal a Ikebukuro i que ja es pot visitar, i l'espai inclourà un sector per observar el funcionament de l'equip mentre anuncien futures dates de venda.
Carai.
És com un spa a lo bèstia.
Ja.
Yeah. Però doncs, tot en una màquina.
Doncs diré
no
que
sé
sí.
Si agafarà una mica d'angoixa.
Una mica de iu-iu. Diré que sí, perquè dius que s'ha creat i s'ha dissenyat al Japó i són molt d'aquesta tecnologia aplicada als humans. Diré que és certa.
És certa i, a més de netejar el cos, te neteja l'esperit. És un doble, és un doble.
Això ja genera més dubtes.
Bueno, sí, però és com allò dels spas que deia, no? És a dir, tu t'hi fiques allà en un lloc que tens com estímuls sensorials i també doncs, et serveix per doncs, relaxar-te i tot plegat. Doncs aquesta és la idea que han inventat al Japó i que ja veurem quan arriba aquí, perquè al final tot el que surt al Japó ho acabem tenint aquí, amb uns anys de diferència, però, eh?
Arribarà, arribarà, segur.
Arribarà, segur.
Gràcies, Lourdes, bon dimarts.
Adéu.
Aquest 20 de gener s'acaba el Penedès en xarxa, deixem l'antena, han estat 3 hores intenses i esperem que productives, que us hàgim distret i que hàgiu après alguna cosa. Demà ens retrobem de 9 a 12 i demà, per exemple, ens visiten la nostra gent gran, farem tertúlia amb ells, també hi haurà secció amb Vinzeum o cuidarem la nostra salut. Adéu-siau.